Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Blajosan, el que us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest martí parlarem amb Cristina Blázquez, directora de la Residència Nova Alegria de Barcelona, i amb una usuària entranyable, amb Anna Pellegrí. I després parlarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i xerrarem sobre les responsabilitats davant dels accidents laborals. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bon dia, bona hora, Anna. Com estem?
Molt bé, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències, que porta avui un dia superinteressant, però abans, un petit consell de salut.
A mesura que ens fem grans, restem importància al fet que l'aigua és una part fonamental del nostre cos. Anem perdent la sensació de set, però el cos continua necessitant aigua. La deshidratació es converteix en un gran problema. Per això val la pena beure aigua encara que no estiguem assedegats. Un bon sistema és establir una rutina. Que beure un bon got d'aigua sigui el primer que fem quan ens llevem. Un altre got quan seiem a la taula. I una infusió a mitja tarda. En necessitarem més, però si aquestes són fixes, molt millor.
I avui el tema del dia és un tema molt interessant.
Jo sabia que avui t'agradaria aquest tema, Jordi.
Però me l'han explicat tantes vegades que mai m'ha quedat clar.
Pues llavors te l'explicaré un cop més.
Exacte, endavant.
Llavors, doncs, ja saps que s'utilitza bastant aquest tema, l'ikigai, no? L'ikigai ve de dos paraules japoneses que volen dir, per un costat, iki, que és la vida, i gai, que aproximadament, que ja saps que és difícil traduir directament, significa la realització de lo que un espera o un desitja. Llavors, per què he volgut parlar avui de l'ikigai? Perquè diuen que és un dels secrets que tenen a la illa d'Okinawa. Okinawa, per posar a tothom en situació, és una illa que està entre Japó, és japonesa, però està entre Japó i Xina, que t'ho imagina't el que han hagut de patir aquesta gent. Perquè, clar, entre dos monstruos d'aquests imperialistes, entre Japó i Xina, hi ha aquesta illa meravellosa, tropical, que està allà al mig, i resulta que tenen un secret. I tenen un secret perquè és on hi ha més centenaris de tot el món. I a més, centenaris, però amb vida plena, amb bona qualitat de vida, feliços, amb ganes de fer coses. Llavors, dius, tenen alguna cosa. I ells diuen que viuen la cultura de l'ikigai. I per ells diuen que cadascú, tothom té un ikigai. Un motiu per existir. Un motiu per aixecar-se pel matí. I alguns diu que l'han trobat i són conscients del seu propi ikigai. Però uns altres ho porten dins i encara ho estan buscant. Llavors, als nostres oients, jo els hi pregunto, tenen el seu ikigai ja? L'han trobat? Jordi, tu l'has trobat, el teu?
Bona pregunta. Pues sí, ja l'he trobat.
Perfecte.
Aquest Nadal.
Aquest Nadal?
Tampoc fa tant temps.
Bueno, més val tard que nunca, diuen.
Exacte.
Ja els explicaràs un dia quin és el teu ikigai. Llavors, doncs, el que diuen aquests habitants d'Okinawa és que l'ikigai és la raó per aixecar-se pels matins. És a dir, la raó per disfrutar de la vida. És a dir, que encara que sigui quan aquest Nadal, ja està perfecte haver-lo trobat. Llavors, el que també diuen de l'ikigai és que volen dir, es pot indicar dues coses importants. Un és les coses que es fan a la vida que valguin la pena, i no cal que siguin grans coses, poden ser petites coses. Pot ser pues, sortir a prendre un cafè amb una amiga, pot ser quan tens convidats a casa i veus a tots els teus, com la teva mare, que us fa aquestes croquetes tan meravelloses, que quan neu segur que se li cau la bava quan veu els seus nets com se les mengen de gust, i vosaltres li dieu... àvia, quina meravella de croquetes m'has fet. Pues petites coses aquestes són les importants de la vida i són importants saber-les disfrutar. I després també la paraula ikigai és una paraula que s'utilitza per referir-se a circumstàncies mentals i espirituals en què les persones pensen que les seves vides són valuoses. És a dir, la teva mare, quan s'aixeca aquell dia i fa les croquetes, què és el que està pensant? Doncs avui disfrutaré veient com s'ho menja la meva família. Petites coses d'aquestes són molt importants. Per això jo dic, no és necessari tenir un ikigai superclar i superdefinit i una gran passió, ojalà ho tinguéssim tots. Però jo que dic és, anem a disfrutar de la vida, de les petites coses, però pregunta't al matí, quan t'aixeques, és, ostres, què m'anima a aixecar-me aquest matí del llit? I què és el que faré avui? Quin és el meu ikigai?
Doncs està genial. Ara ens has ficat tots en òrbita i els desitjos d'aquest Nadal, a veure si els anem complint. Sobretot, com has dit tu, cada matí.
Correcte, per en recordar-te.
Gràcies, Anna.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I ara, Anna, quina entrevista ens tens preparada? Després d'aquest ikigai que ens has deixat aplatanats, quina és l'entrevista d'avui?
Pues avui tenim a la Cristina Blázquez i la senyora Anna Peregrí, que estan a la residència Nova Alegria d'aquí de Barcelona. I llavors voldria parlar amb elles i pues, per conèixer la seva experiència i que comparteixin amb nosaltres una mica el seu ikigai del dia a dia.
Endavant.
Pues llavors, Cristina, hola, bon dia.
Bon dia, Anna, què tal?
Molt bé, Cristina. Jo volia, bueno, presentar-te, val? Cristina Blázquez és la directora tècnica de la residència Nova Alegria, que està situada a Barcelona. Uh-huh. I llavors, doncs, era perquè em diguessis exactament si em pots explicar per la gent que no és de Barcelona on està ubicada, a quin barri i des de quan existeix aquesta residència, que ens ho expliquis una mica.
Sí, molt bé. Doncs la residència està a la Gran Via de les Corts Catalanes, 420 de Barcelona. Està ubicada en un barri molt conegut, almenys per la gent de Barcelona, el barri de Sant Antoni, de l'Eixample. Molt ben comunicada, perquè estem molt a prop del que és Plaça Espanya, està al costat del Mercat de Sant Antoni, que també és un mercat molt popular, que té molta tradició, i tenim també un centre d'atenció primària de la zona, que és el centre primari de Manso, que també és força conegut per la zona, la veritat.
La veritat és que sí, que és, i a més ara el barri de Sant Antoni és que s'ha canviat, és una meravella, està ple de botigues, ple de bars, és un lloc de molt moviment a Barcelona, precisament.
Sí, sí, i l'Avinguda Mistral, a més, està molt arreglada, és peatonal, per poder passejar, i tenim l'Associació de Veïns també molt a prop, que nosaltres sempre, quan fan la festa del barri, col·laboràvem, ara amb el tema de la pandèmia, i això ja parlarem, ha canviat, però sí que tenim una relació molt, molt propera amb l'Associació de Veïns. Sempre convidaven els residents a la festa i teníem un joc privilegiat, de primera filera. Molt bé.
Molt bé, perquè llavors, clar, són molta gent del barri que l'únic que fa és canviar una mica la seva ubicació. On estava, en lloc de viure a casa seva, es canvien i se'n van a la residència, però mantenen tot el seu contacte amb el veïnat, amb les botigues, amb la seva vida habitual, diguéssim.
Correcte. Sempre pensa que la gent que ha arribat a la residència ha estat sempre molt el boca a boca. O sigui, persones que tenen un veí, un germà, un conegut, i li donen referències de la residència. O sigui, això és una bona senyal, també.
Completament. Sí, sí, sí. Uh-huh. Explica'm, Cristina, quantes places teniu actualment al centre? Perquè és un centre petit, bàsicament.
És un centre, bueno, petit, hi ha centres més petits, evidentment. Sí. Però sí, és de 31 places actualment. O sigui, són 33 places, però amb el tema de la pandèmia, per seguretat s'ha de deixar una habitació. O sigui, perdem dues places perquè s'ha de deixar per aïllament, en cas que es necessités. Que gràcies a Déu, de moment, no la necessitem, però ha de quedar sempre buida per aquest tema.
Sí, és un tema administratiu, aquest tema de deixar-la.
Clar,
sí.
Clar.
En aquest sentit, és bastant familiar, diguéssim, perquè sou poquets. Actualment, quantes estan ocupades d'aquestes 31 Mira. Places?
De les 31 places, que són habitacions compartides i una individual, tenim ocupades 28. El que passa que tenim de llista d'espera 3 ingressos que segurament la propera setmana ja cobriran totes les places.
És a dir, que ho teniu bastant ple, diguéssim, en aquest sentit.
Sí, i tenim una llista d'espera de només quantes persones, o sigui, la gent s'informa, passa pel carrer i com estem. A la planta baixa són dues plantes, la gent mira i, clar... crida l'atenció, perquè és molt cèntrica. I moltes vegades és el boca a boca o gent que passa pel davant, la veritat.
Fixa-t'hi, clar, normal. Jo volia que em parlessis, Cristina, el que has comentat una mica abans, no? Com han canviat les activitats d'abans i ara, tras la pandèmia, i com creus que evolucionarem? Perquè us ha canviat una mica la vida, també, no? I en quin sentit?
Molt, molt. Pensa que nosaltres ara funcionem segons plans, modificacions, noves normes, normatives que poden canviar d'una setmana per una altra, ara amb aquesta sexta onada, o sigui, ha canviat molt. El tema de les activitats, tu pensa que abans podíem fer sortides, l'equip tècnic sempre fèiem sortides, ha passat al barri, als parcs, a donar una volteta, tenim el centre comercial Les Arenes, doncs sortíem i fèiem una Coca-Cola, amb accidents... Això està molt, molt limitat. També les visites d'escoles, de corals, de grups de teatre, voluntaris, que venien aquí perquè tenim una terrassa esplèndida de 300 metres quadrats, doncs això tampoc s'ha pogut realitzar en moments de pandèmia, era impossible.
Aviam si tornem una mica a la normalitat i comencem a tornar a poder-ho fer, no? Perquè llavors la vida, amb el que tu deies, no? Amb el barri i la interactuació amb el barri era molt important per vosaltres.
Molt, molt. Sempre posen una carpa quan fan la festa del barri. Nosaltres teníem sempre invitacions, no? De l'associació de veïns i ens deixaven les primeres files pels residents. O sigui, això tampoc s'ha pogut fer. I sí que es troba molt a faltar. Jo penso que a poc s'aniran retornant a fer aquestes cosetes. De moment, com a molt, el que tenim són els familiars que poden sortir amb el seu resident, amb cita prèvia, evidentment, a passejar, però, clar, això és molt, molt reduït. Jo tinc confiança de que d'aquí uns mesos a veure si podem tenir una miqueta de normalitat.
Sí, jo crec que sí. I, mentrestant, quines activitats esteu fent amb el dia, amb el matí i a la tarda, amb els residents?
Sí, mira, diàriament pel matí tenim un animador, el Julián, i el que fa normalment, mira, dilluns fa manualitats. Ara estem preparant el tema de les disfresses de Carnestoltes. Dimarts fa una miqueta de música, perquè la música sempre agrada molt.
Molt.
Dimecres pues, fa jocs de taula, trencaclosques, cosetes, aquestes més per entretenir. Dijous fa el bingo.
Home!
Però el bingo sense diners, eh?
Ja, com sempre, però el bingo sempre té molt èxit. Sí.
I divendres fa una miqueta de dibuix, sobretot tema de dibuix, perquè la psicomotricitat i, bueno, per coses que després pengem al suro i agrada de veure què han fet ells. Per les tardes, dilluns, dimecres i divendres, sí que fem una miqueta d'estimulació cognitiva. Una miqueta de tot, des de cultura, preguntes de cultura general, reminiscència, històries per la memòria, bueno, càlculs, això
és molt bé.
De tot. Val?
Sí.
I ara el que estem organitzant, perquè ens ho ha demanat precisament la senyora Anna, és una de les culpables, demana dijous per la tarda a veure si podem fer una miqueta de ball.
Ah, molt bé. Després, sí, m'has de passar amb l'Anna per parlar amb ella.
És que ja
sí,
li agrada molt la música i el ball, i hi ha quatre persones, la resta, els que no puguin, es posaran al voltant i escoltar música i veure com balla la resta. O sigui, poden
Ideal.
Participar tots, no?, de la manera que sigui.
I tant.
I això sí que és una mica l'atenció centrada a la persona, perquè nosaltres preguntem què voleu fer.
Correcte.
No? Són moltes hores, és molt avorrit, si no es pot sortir, la veritat, jo ho entenc. I has de buscar pues, estratègies o coses perquè estiguin una miqueta més entretinguts.
I sempre preguntant-los i que hi participin, clar, molt bé.
Ah, clar. I també, Anna, se m'havia oblidat, tenim fisioterapeuta, tres cops a la setmana, i ella el que feia era, sobretot, molta cosa individual, tractament individual, però un cop a la setmana sí que es fa activitats grupals. Val?
Val.
Jocs amb pilotes, amb material que té de psicomotricitat,
sí.
Perquè estiguin sobretot junts, que no estigui la cosa molt separada. No?
Clar, una mica de socialitzar també serveix.
Sí, una sensació de grup.
Correcte.
Una sensació de grup.
Com ens estem quedant sense temps, m'agradaria poder parlar un moment amb la senyora Anna Peregrí, perquè ens queden res, uns 3 o 4 minutets, que se'n va el temps molt ràpid. Cristina, és una pena, eh? Podries estar parlant durant molta estona.
Bueno, jo parlo massa, moltes vegades, però és que com és una cosa que m'agrada, no tinc límits.
I a mi m'encanta escoltar-vos. Pues, si em passes amb la senyora Anna Peregrí, li faig res, 2 minutets, perquè no tenim massa temps més, i així després parlo amb tu una altra vegada.
Perfecte, molt bé, Anna, te la passo.
Hola, senyora Anna Peregrí, què tal?
Hola, tu calles, que et deus, dius Anna com jo, eh?
Igual, sí, sí.
Estupendo, viva les Annes, pues.
I tant.
Sóc una senyora que tinc 88 anys.
88, sí.
De 25, me comprens?
Sí, sí. Escolta, senyora Anna, m'han dit que vostè de jove era una dona molt especial, molt avançada pel seu temps.
Sí, sí, senyor. Sí, senyora.
Explica'm una mica, que tinc moltes ganes de saber.
També sóc especial. Mira, jo vaig fer anuncis per la televisió. Vaig fer curses de cotxes, però no curses, gintames femenines. En Conrado San Martín, aquell actor de la meva època, em va portar una copa perquè vaig ser campiona de Catalunya.
Caram, molt bé.
Un piano, està un piano.
Molt
i li he tocat la Mercè de Gràcia al piano. Després vaig ser la primera persona a Badalona, fixa't bé, la primera persona que em va posar en biquini. I mira si va ser escandalós que va venir el capellà de la meva parròquia a excomulgar-me, es vol dir.
Ostres!
Que va ser gros, sí, tu.
I com t'ho vas prendre, Anna?
Oh, no, ho vaig prendre com si fos una rinya de nens. Ho entens?
Sí.
Vaig dir, no, senyor, això ho porto per la salut, perquè no vagi tan mullada pel cos.
Molt bé, molt bé.
El sol no vaig provocar ni a llamar l'atenció a ningú. I va dir, bueno, senyora Peregrí, a usted misma, pero esto está prohibido. I jo dic, bueno, pues ya no lo llevaré, senyora, no lo llevaré. No ho tenga cuidado, que ya no... Però no li vaig fer cas perquè vaig dir, aquest senyor està al cicle passat.
Molt bé, senyora Peregrí, així m'agrada. Les primeres feministes necessitem, menys mal que tenim persones com vostè.
Mira, jo sóc una catòlica, la primera que vaig a missa, la primera que rezo a Déu, perquè sóc molt catòlica, però també s'arriba a un extrem.
No, i tant. Cada cosa al seu lloc.
M'agrada molt, ja li dic, m'agrada molt els cotxes, que vaig fer 5 cames de cotxe i vaig quedar campiona de Catalunya.
Enhorabona, eh? Això no ho pot dir tothom, eh? Molt bé.
Pues toco música, piano m'agrada la música, toco la música, però tota, la música clàssica i la música moderna.
Molt bé. I després m'han dit que ara fareu ball els dijous, que has dit tu que volies fer ball.
M'agrada perquè m'agrada ballar de tot. I pensi que tinc afició i m'agrada ballar. Sembla una calle presa en una acadèmia i no, i és que la porto dins les meves entranyes.
Ostres, ideal, perfecte.
Sí, senyora.
Molt bé.
Anuncis, que he dit, anuncis, després...
I quins tipus d'anunci havia fet?
Miri, anuncis per la Leche Ram.
Ah?
No em prenia mai, i no em prenia mai. Fiquéssim com si m'arriba.
No ho digui, això.
Quan deia, corazón joven, i veies a mi amb xocs curts, corrent, i un senyor darrere que em xiulava.
Ostres, que bo.
I em mirava i em xiulava que em ja corria i baixava. I era molt graciós. I aquest va ser l'anunci.
Molt bé, senyora Peregrí. M'he quedat sense temps. Li importa passar-me amb la Cristina? I, escolti, m'ha encantat parlar amb vostè i que hi hagi... I continuï amb aquesta energia i amb aquesta força i aquesta alegria.
Feliç aquí, feliçíssima. Amb unes ganes de viure que no tinc ganes de morir-me. I això que tinc 88 anys.
I ha de durar molt més, que té moltes coses per fer i moltes coses per ensenyar. Un petó molt fort, senyora Peregrí.
Fins un altre dia.
Fins un altre.
Adéu, preciosa, adéu. Bueno, Anna.
Bueno, Cristina, ostres, molt bé, la senyora Peregrí és tot un... Es veu que està disfrutant i que li agrada molt estar... I que esteu molt bé les dues aquí a la residència i disfruteu una de l'altra, també.
Ella m'ajuda perquè no tothom està com ella, per desgràcia, i ella té molta empatia amb els seus companys, m'ajuda molt, i té molta paciència, també, perquè hem de conviure amb moltes realitats. No tothom està com ella...
No, és evident.
I m'ajuda molt. És molt col·laboradora i estic molt contenta amb la senyora Anna.
Pues me n'alegro molt. Cristina, m'he quedat sense temps. Només donar-te les gràcies i qualsevol que necessiti o que ens ha escoltat i vol conèixer més de la residència Nova Alegria, els hi deixo el telèfon, si et sembla, la centraleta. Me'l pots recordar, Cristina?
Sí, el telèfon nostre de la centraleta és el 93 425-2490. Tenim un altre telèfon, que seria el de la central del grup Gran Vida, al que pertanyem, que és el 93-181-50-27.
Perfecte. I si algú vol buscar dintre d'Inforesidències la residència Nova Alegria del grup Gran Vida, també ho pot trobar aquí i trobarà tota la fitxa i també a la pàgina web.
Correcte, correcte.
Us deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Cristina. Moltíssimes gràcies també li dones a la senyora Anna Peregrí i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.
Una abraçada.
És gran ser gran. A Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidències.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidències.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidències.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
I ara farem la part de la borsa de treball. Sobretot, us animo a aquestes persones que esteu buscant feina en residències de gent gran que entrin dintre de la borsa de treball d'inforesidències.com perquè tenim moltes, moltes ofertes que estan relacionades amb la cura i l'atenció a persones grans. I sobretot, jo crec que a part de les avantatges de tenir una feina, lògicament, si treballes amb serveis per gent gran, crec que també pots aprendre molt de la gent, de les seves experiències, de la seva humanitat. Jo crec que et farà veure la vida des d'una altra perspectiva. I després hi ha un ventall de professionals molt gran que s'estan buscant a residències. Pensa que es necessiten pues, infermers, metges, fisioterapeutes, auxiliars de geriatria, terapeutes ocupacionals, treballadors socials, psicòlegs. Però també es necessiten perruquers, persones per manteniment, de neteja, de cuina. Hi ha un ventall enorme. I sobretot, jo el que vull posar el punt és que hi ha beneficis de treballar amb persones grans. Han viscut moltes experiències, han vist de tot i han après de les seves errades. I jo crec que treballar amb aquestes persones ens dona uns valors diferents i aprens d'elles. I és no només donar i cuidar, sinó també rebre. La gent gran poden arribar a ser bons mentors, perquè et poden orientar i poden qüestions que tu tinguis que estàs vivint, els hi pots preguntar i això et dona la teva opinió i et fan pues, pensar. Per tant, anima't i t'animo a entrar a inforesidencias.com, a la borsa de treball, a veure les ofertes de treball que hi ha en aquest sector. Moltes gràcies. I la pregunta que ens venia del treballador social és una pregunta que em deia, ostres, començo a oblidar coses. Resulta que l'altre dia em vaig deixar, no, anava a l'autobús i em vaig deixar el tiquet de l'autobús i un altre dia em vaig deixar les claus i un altre dia és que no trobo la paraula, se'm queda aquí a la punta de la llengua i no em surt. M'he de començar a preocupar. Jo diria que això és un de les pors més comuns que tenim i que saps que dius és que quan em faig més gran començo a perdre la memòria i això de perdre el cap ens fa no por, més que por. Oi que sí, Jordi? És d'aquelles que no t'agrada.
Exacte.
Llavors, el que jo dic és alguns consells. Comença a oblidar, ens oblidem de certes coses. Bueno, pues, intenta aprendre una nova habilitat perquè et donarà noves connexions neuronals. I després intenta tenir una petita rutina, és a dir, planifica algunes tarees. Si t'oblides les claus, ostres, pues, posa't la cartera, les claus, el telèfon, les ulleres sempre al mateix lloc. I llavors, doncs, així t'ajudarà a que després et canvies de bolso, com ens passa a les dones, pues, canvies tot. Però tingues un bolso de referència amb totes les coses que necessites per no oblidar-t'ho. I després, ostres, m'oblido coses. Bueno, pues fes-te llistes. Les llistes van la mar de bé. O també utilitza pues, calendaris, o vas posant notes, cosetes d'aquestes per ajudar-te tu a que aquesta memòria de curt plaç, que a vegades se'ns va una mica, torni a funcionar millor. I després, sobretot, pues, estigues involucrat en activitats que et poden ajudar la ment i el cos. Pots estar treballant de voluntari o passar el temps amb amics i familiars, fer coses, que sempre fa és molt important. I sobretot, fes exercici i menja bé.
Pues moltes gràcies, Anna. Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidències. Avui ha sigut un dia molt especial. Primer, per l'Ikigai, i segona, per aquesta gran entrevista que li has fet a l'Anna Peregrí, que hem descobert una top model amb 88 anys.
Impressionant.
I això és molt maco de poder-ho gaudir. Moltes gràcies, Anna. Els nostres oients ara no es deixin, perquè a continuació, en breus segons, començarem Seguretat, Salut i Empresa.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
I estem aquí a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva. Avui per parlar un tema que ens és a tots molt proper, que és les responsabilitats davant d'un accident laboral. I qui millor que per parlar aquest tema que amb el Xavier Paladevall. Com veus aquest tema, aquest 2022?
Bueno, el 2022 han augmentat, bueno, almenys el que diu l'estadística, en 2021 va augmentar l'accidentabilitat i les responsabilitats enfront d'un accident és important tindre-les clares, perfectament i meridianament clares, perquè a vegades ens l'estem jugat en el nostre comerç, el posem en risc si tenim un accident d'un treballador, no? Per tant, jo crec que el 2022... Per una banda, ja vam comentar la setmana passada, no?, que augmentava el número d'inspeccions, però una inspecció al cap i a la fi, no?, acaba en una multa, una sanció. El problema és que si la cosa va més, com ja veurem al llarg del programa d'avui, doncs pot suposar una força sacsejada per l'empresari, no?
Aquí hi ha una notícia que a mi m'ha impactat, que comenta que hi ha un empresari d'Oviedo que per causa d'un accident laboral accepta una pena de 6 mesos de presó. Això és habitual? Això és normal? Perquè a mi m'impacta. Jo pensava que, bueno, que sí, que existeixen penes, que existeixen sancions, però que mai es pot arribar fins a aquest punt.
Bueno, hi ha tres tipus de responsabilitat, no? La més comú és la responsabilitat administrativa o laboral, que això acaba amb multes i sancions. Per altra banda, si la cosa va una mica més, doncs hi ha responsabilitat civil, no? Tindrem que indemnitzar pels danys i perjudicis que li han causat a l'accidentat i al seu entorn directe. I, evidentment, també tenim la responsabilitat de pena. Què vol dir responsabilitat de pena? Doncs que ens citin en el penal, no? I això quan passa? Doncs quan hi ha un dany significatiu que genera una seqüela irreversible a l'accidentat i, a més, ens han trobat que hi ha una negligència professional per part de l'empresari. I repeteixo, gràcies a Déu, doncs no és el més comú, perquè la gent, bueno, doncs cada dia es va conscienciant una miqueta més de la importància de cuidar el treballador i protegir-lo enfront accidents i malalties professionals. Però aquestes coses passen i normalment no surten en els mitjans de comunicació per no sembrar alarmisme social.
Perquè una pregunta, dic, de cara als nostres oients, quina diferència hi ha entre la responsabilitat civil i la responsabilitat penal quan estem parlant d'accidents laborals?
Doncs molt senzill. La responsabilitat civil comporta indemnitzacions pels danys i perjudicis causats i la responsabilitat penal, doncs, el que suposa és presó.
Per tant, per dir-ho de manera meridiana, la responsabilitat civil li toca assumir-la a l'empresa i la penal sempre serà la persona, perquè l'empresa no la pot ficar a la presó.
Evidentment, però faig una matisació. A vegades els jutges condemnen que l'empresa pagui la indemnització de les arques del tesoro, no? O sigui, del fons de l'empresa, però hi ha vegades que també fan copartícip a qui ha sigut llogaret en l'exercici de les seves obligacions. O sigui, no és descabellat que a un empresari o a un comandament que ha sigut negligent condemnin a pagar el 50% doncs, el calaix de l'empresa i el 50% la butxaca del comandament.
Llavors, una pregunta. Quan això s'arriba al juzgat, primer, és molt habitual? I quan s'arriba a un judici, quin percentatge hi ha una, diguéssim, hi ha una sanció ja ferma a través d'un magistrat que ho diu i quin altre percentatge pues es desestima perquè no es veu que hi hagi cap mena de responsabilitat, ni civil ni penal? Això ho saps?
Bueno, anem a veure, home, no t'ho sabré dir en la dada exacta, però si, mira, jo bueno, una de les carreres que tinc de formació base, soc advocat especialitzat en accidents laborals i enfermetats professionals. Portaré uns 750 judicis a les meves esquenes al llarg de 33 anys d'ofici. Si tu em preguntes quin tant per cent ja condena en aquest cas penal, doncs, home, jo et diria que només en un 5, entre un 5 i un 8% de les vegades que anem al judici acabem en el penal. Lo normal és anar a via laboral, al magistrat de l'ús social, i que ja ens fotin multes i sancions. I això en quina freqüència? Pues et diria que el 90% dels accidents laborals on hi ha hagut un dany significatiu, en seqüeles irreversibles, doncs en el 90-95% dels casos acabem en el jutjat de l'ús social.
Vale, ara uns moments amb una miqueta de música que ens passa el David. Ja tornem a estar aquí i el Xavier ens ha donat una dada que a mi personalment m'ha relaxat una mica després de veure aquesta notícia de l'empresari d'Oviedo que accepta estar 6 mesos a la presó. Bé, ja veuríem si entra o no entra, perquè aquí, com jo no sóc advocat ni licenciat en dret, ho desconec, però que per l'experiència teva estem entre un 5 i un 8% on hi ha una condena, hi ha condena, ja no diria una condena en sèrio, sí, hi ha condena. Per tant,
aquí, jo et faig una matisació. Aquest senyor, per més que hagi acceptat una pena de 6 mesos de presó, la pot condonar, se la pot treure pagant una multa econòmica. Només entres en presó sí o sí si la condena és superior a 2 anys i 1 dia.
Correcte. Sí.
Si la condena és superior, la pots cancel·lar per treballs socials o pagant una multa.
Vale. Llavors, quins consells donaries al petit, mitjà o gran empresari davant de poder gestionar millor aquestes responsabilitats davant de possibles accidents laborals?
Bueno, primer que ens posin en mans d'un bon servei de prevenció. Sí que és veritat que per llei l'empresari que tingui una petita empresa, que tingui una microempresa, podria assumir en primera persona la prevenció. Però la meva experiència em diu que el risc que corre en cometre el que en castellà es diu un desatino, no? Que se li passi algo per alt, perquè no és un professional de la prevenció, pues és molt elevada. Llavors, tot i que és una possibilitat assumir la prevenció en primera persona després d'haver fet un curs de 30 hores, però, escolti, 30 hores, ministre de la prevenció, no farem a la persona. No ens enganyem. Per tant, l'empresari estaria assumint en primera persona tota la responsabilitat de no haver fet els canvis que tocarien i de no tindre-ho en condicions. Si contracta un servei de prevenció de riscos laborals acreditat, evidentment, si hi ha aquest contracte, els que porten la direcció tècnica de la prevenció, és a dir, qui avalua el risc i proposa les mesures correctores, són els tècnics del servei de prevenció. Per tant, estarien assumint en primera persona el servei de prevenció qualsevol responsabilitat derivada de no haver fet bé l'avaluació de riscos o no haver proposat unes mesures correctores adients per reconduir la situació. Per tant, el meu consell és que es posin en mans d'un professional que els dirigeixin en aquesta gestió del canvi del risc de la seva organització.
Vale, ara, uns moments de publicitat. Perdona que et talli, Xavier.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ja tornem a estar aquí. Quins altres consells ens podries donar, Xavier?
Bueno, pues que derivat de l'avaluació de riscos, després d'agafar i avaluar els riscos que hi ha en les meves instal·lacions i en les tasques que desenvolupen en els meus treballadors, és importantíssim en aquests treballadors donar-los formació. Formació teòrico-pràctica, tal com diu la llei de prevenció, sobre els riscos que corren en les tasques que desenvolupen. Perquè precisament la llei demana això perquè el treballador sigui plenament conscient del risc i, evidentment, pues, en base a aquest coneixement es qüestioni pues, si es posa els equips de protecció que li estan recomanant, perquè, evidentment, si no saben els treballadors el benefici que els hi suposarà el fet d'anar degudament protegit, pues, evidentment, com que mai l'han portat a l'equip de protecció, doncs ara els hi ve de nou i no són conscients de la plena dimensió del cas. No? Per tant, que els hi doni informació, que l'empresari recondueixi els riscos en origen, la solució no passa per donar equips de protecció com rosquilles, perquè m'entenguis, no? Passa per fer gestionar canvis, millorar la percepció del risc del treballador en base a formació i donar-li, quan s'escaigui, equips de protecció quan el risc no s'ha pogut eliminar al 100%.
Llavors, una pregunta, perquè és un tema que per mi és molt recurrent i tu ens ho has anat comentant durant molts programes. Com podem aconseguir un canvi dintre la cultura organitzativa de l'empresa perquè s'orientin a la prevenció i no assumeixin més riscos dels que realment els hi correspon? Com podem canviar la cultura d'una empresa per millorar conceptes tan bàsics com pot ser prevenció però que no els tenen assumits?
Pues molt senzill. Fem molta pedagogia i aconseguim millorar la percepció del risc, no només del treballador, també del dueño de l'empresa, dels comandaments intermitjos i, per suposat, dels treballadors. Per més que treballem molt bé la consciència dels treballadors i millorem la seva percepció del risc, de res servirà si el comandament intermig no també està alineat en aquesta percepció del risc. Si li diu, escolta, deixa't de històries i a treballar, que és el teu, I, escolta, si com tal que acabis abans, si t'incomoda l'equip de protecció, doncs no te'l posis tu, però tira endavant això, que necessito tregar-ho avui. Doncs no fotrem negoci. Per tant, la solució passa per pedagogia, pedagogia i pedagogia, la intenció de millorar la percepció del risc de tots plegats.
Llavors, jo vaig estar treballant fa molts anys en una empresa i un dels aspectes que tocava més o que donava més èmfasi al president o al director general de la companyia és un bon seguro de responsabilitat civil. Tu què n'opines d'això?
Jo, la veritat és que, evidentment, home, ja que tindrà'l per si passa algun cos, un accident clamorós, però la solució, evidentment, passa per generar consciència social dintre de l'organització, millorar la percepció del risc. Evidentment que tenen que tindre un seguro de responsabilitat civil patronal dintre de la pòlissa de responsabilitat civil. Tindrien que parlar de la importància de l'apartat patronal que cobrirà els danys que el treballador es faci a si mateix o li causi a una tercera persona de la pròpia empresa. És a dir, a un company seu de l'empresa. Sí? Però està bé assegurar-se, però el que no serveix és, bueno, com que ja estic assegurat, pues fot-li que és d'arreu si segueixo treballant com abans de la guerra. No, no. Per què? Pues perquè la llei ho deixa ben clar. En cas de declarar-se falta de mides de seguretat, per més que tinguem un seguro, la companyia asseguradora no pagarà un duro, no perquè no vulgui, perquè el magistrat no deixarà pagar un duro a la companyia perquè s'haurà incorregut en manca de mides de seguretat. Per tant, si hi ha manca de mides de seguretat, no hi ha seguro clar. Aquest és el resum.
Vale. Uns moments de musiqueta. Tornem a estar aquí amb aquesta música relaxant del nostre tècnic de so, que sempre s'enfada quan dic el seu nom aquí amb antena. Eh? A partir d'ara em portaré bé, David. Llavors, una pregunta, Xavier. La normativa de prevenció de riscos és una normativa farragosa o és estable? És a dir, no la van modificant constantment? Perquè és una de les preocupacions que crec que deu tindre el petit empresari. Entenc jo, eh?
Sí, a veure, la llei de prevenció surt en l'any 95 i surt d'aquella manera molt ambigua i contínuament han hagut... Ara està més tranquil·la la cosa, tot i que hi ha, de tant en tant hi ha canvis normatius. Ara està més tranquil·la la cosa, però sí que és veritat que en els 15 primers anys havien canvis constants. No? Diguem-ne que, repeteixo, ara és més estable la cosa... surten regulacions específiques, però la cosa està més relaxada que fa uns anys enrere. És important tindre el nostre assessor o a través del servei de prevenció o el gestor que ens faciliti pues, lo abans possible quan hi ha un canvi normatiu que ens el comenti per ens adaptar a ell, acollir a ell lo abans possible.
Llavors, una pregunta, vale? Possiblement estic fent estem xerrant amb dubtes meus, eh? Possiblement passa un accident, vale? Hi ha un tall amb una màquina, un accident laboral, per tant l'accident ja s'ha manifestat, ja ha corregut. La forma de que com es comporti l'empresa a l'accident afectarà a la possible condena o no condena?
Anem a veure. En principi no. I dic en principi perquè, evidentment, a veure, la condena és per dades objectives i objectivables, no? Objectives doncs, que siguin fefaents i objectivables que es puguin demostrar. Jurídicament aquest és el concepte. Objetivo i objectivable. Doncs que sigui realment la informació veraç i que objectivable que es pugui demostrar. Repeteixo, l'accident ha passat. Després de qualsevol accident hi ha una investigació de l'accident, especialment si és si ha generat... si hi ha un accident, el primer que fem és, si és una xuminada, doncs, escolta, micromina i una tirita en el botequín de l'empresa, no?
Sí.
Si la cosa va una mica més enllà, no, portem el treballador a la mútua, treballador o treballadora, gènere sexual, a la mútua, perquè el curi. I allà hi ha una catalogació del dany de la persona. Si és lleu o moderat, res, però si la catalogació de la mútua és greu, automàticament l'empresari tindrà 24 hores per comunicar-ho, aquest accident, a la inspecció de treball, perquè pugui vindre l'inspector i investigar per què s'ha produït aquest accident. Malament rai. Quan ja tenim una catalogació de greu per part de la mútua, tot i que la llei diu que tots els accidents es tenen que investigar, però bueno, una cosa és un tallet en un cúter i no m'he tallat un nervi, senzillament m'he fet un tallet i m'ha sortit sang, i l'altra ja és una catalogació de dany greu per part de la mútua. A partir d'aquí, evidentment, hi ha diferents graus de delicte, sí? I dintre de cada grau hi ha diferents escales de gravetat, no? O sigui, pot ser la falta pot ser grave, muy grave, leve, moderada, no? I dintre de cada una d'aquestes hi ha graduacions. Bueno, si la cosa ja anem perquè és la catalogació de la mútua és greu i ve la inspecció de treball i fa una investigació, et jutgen per això, per dades objetives d'incompliment, i per tu poder-te defendre tens que poder justificar que has fet tots els passos que marca el marc normatiu. Per tant, la col·laboració amb la justícia, home, sempre és benvinguda. Sí que igual si has col·laborat, has prestat bona voluntat, has curat enmienda i has fotut tota una sèrie de canvis, doncs com que veuen que col·labores, doncs igual no te la posen en grau màxim, però el tram, si estàs en daño causado grave, no te'l baixaran a moderado, per més que hagis cooperat. O si estàs en muy grave, no te lo bajarán a grave. Sí? Dintre de la graduació de muy grave o grave, pues igual te baixen un puntet per la bona fe i la col·laboració. Però, repeteixo, no te recalificaran el dany d'una escala en una altra per cooperar.
Vale, gràcies, Xavier. Ara passem a publicitat i entrarem en conclusions.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ja estem arribant al final d'Acció Preventiva amb Xavier Paladevall. Quines serien les conclusions sobre aquest tema tan interessant i tan important com són les responsabilitats enfront a un accident laboral, Xavier?
Pues la conclusió seria que jo us recomano a tots els empresaris i els comandaments de les empreses que us assabenteu de les responsabilitats que podeu tindre envers un accident d'un treballador o treballadora. Com diu el refrany, o la frase feta, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento.
Correcte.
Evident, adivins no som, per tant, per ciència infusa no tindrem coneixement, no us puc insuflar les responsabilitats que teniu. El primer, passa per conèixer quines responsabilitats tenim i en quina mesura un accident ens podria picar en els morros. El segon és, evidentment, obrar en conseqüència. Estem parlant de persones, de danys físics i psíquics, d'enfermetats. Per tant, intentar protegir a la vostra gent tal com diu la llei de prevenció. I la tercera cosa que us tinc que recomanar, evidentment, posar-vos en mans de bons professionals que us puguin orientar. A partir d'aquí, el que us he dit, formeu molt bé a la vostra gent per millorar la seva percepció del risc, i quan dic gent, no només parlo de treballadors, treballadores, sinó també de tot l'equip directiu i comandaments intermitjos de l'empresa.
Llavors, ara que ja ens queda un minutet, hi ha algun evento, i perdona que ho digui en castellà, hi ha algun acte que esteu pendents de fer, de comunicar-nos des d'Acció Preventiva?
Pues mira, la setmana que ve, el dimarts que ve, tenim una ponència, sí, que fem online, en streaming, per tot el que seria hostaleria i restauració. Juntament amb diferents gremis d'hostaleria i restauració, per tant, els oients que ens estiguin escoltant i que siguin d'aquest ram, pues, la setmana que ve, dimarts de la setmana que ve, a les 12, si entreu a la nostra web, www.acciopreventiva.com, pues, podreu veure la ponència aquesta i inscriure-us amb ella.
Pues, moltes gràcies, Xavier Pradevà i CEO d'Acció Preventiva. Fins la setmana que ve. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.